Continuem apostant pels jocs de taula com una forma de passar l'estona amb família i amics i lluny de les pantalles mòbils. Avui torna Passa el torn amb el nostre especialista, el Víctor Gutiérrez, que ens vol parlar d'un joc per a tota la família. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meroño.
Així és, Sílvia, i per això ens tenim ja el nostre expert en jocs de taula a l'altre costat de la línia telefònica, el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia i bon any.
Molt bon any.
Com estàs? Com han anat les festes?
Bueno, excessos, molts excessos, i potser hauríem de fer una miqueta d'esport.
Sí, no? Ara com a projecte d'any nou o com a propòsit és fer esport, no?
Sí, o com a mínim intentar-ho o dir que ho faré. Això ja es porta molt al començament d'any.
Déu-n'hi-do. Escolta, avui ens portes un joc, si més no, graciós. Graciós per la temàtica, sí. Però després ja ens expliques tu. Mice and Mystics.
Sí. Correcte.
Que en castellà vol dir que... O en català?
Literalment és ratones y místicos. Però sí, la traducció seria com de ratolins i màgia.
Molt bé.
Al final no deixa de ser un joc, com ja he portat a vegades, que és un Dungeon Crawler.
Uh-huh.
Un Dungeon Crawler és un joc on tenim una missió, haurem d'anar recorrent diverses habitacions, per dir-ho d'una manera, d'una masmorra, uh-huh. I haurem d'anar complint certes missions. Doncs la mecànica ja la coneixem. Sí. Tenim uns elements, tirem daus, fem coses.
Uh-huh.
Quina gràcia té Mice and Mystics? És un joc que, com has dit tu, és graciós perquè té una estètica que és molt atractiva, són uns ratolinets, tenim un món de format al voltant d'aquests ratolins,
uh-huh.
I és un molt bon joc per començar, perquè la gent que està començant els crawlers, doncs és un joc que és molt senzillet, uh-huh. Té una estètica molt agradable, i també, per l'altra banda, si tu t'agraden els crawlers i ja s'estan jugant altres coses, doncs aquest joc també t'anirà molt bé perquè no deixa de ser un crawler i té una història que és interessant.
Interessant el que dius de si vols començar amb aquest tipus de jocs, no?
Sí. És una de les coses que he vist principalment mentre jo estava a la botiga és que a la gent el joc no li entra tant per la mecànica sinó per l'estètica.
Mm.
I els jocs que tenen mamífers, en general, o ocells, entren molt bé. Experiència amb Wingspan, Mice and Mystics, Fàbules de peluche també, però això ja són peluixos.
Uh-huh.
Saps? Cosetes així. Coses que tinguin animals, doncs a la gent doncs, li entra millor.
Encara que siguin ratolins.
Sobretot si són ratolins. O sigui, els ratolins no t'agraden a casa, però t'agrada veure'ls.
Vale.
Per exemple, et posaré un exemple. A Magic, sí. Va sortir una expansió fa poquet que és d'Animals del Bosc.
Oh.
Aquesta expansió va vendre com si no hi hagués un demà. I, és molt curiós, però va vendre sobretot a les noies.
Ostres.
Perquè deixava de ser una col·lecció estil màgic i era una col·lecció cookie. I llavors, clar, què passa? Molta gent aprofitava i deia, mira, perquè la meva noia jugui, perquè la meva germana jugui, perquè la meva persona que conec jugui.
Que bo.
I llavors, per temàtica, no interessa, perquè dius, és màgic. Màgic, tu no has olorat mai una convenció de màgic.
No.
No ho facis.
Bé.
Però estèticament va cridar molta gent aquesta col·lecció. I va vendre molt per això, perquè era una col·lecció que entrava pels ulls.
Déu-n'hi-do. I a més, els daus són moníssims. És que, clar, ho estic veient ara in situ. I de fet, he vist una ressenya que diu que és ideal per si vols introduir a la teva canalla en el món dels jocs de taula.
Sí, també. També, perquè les normes són bastant simples.
Uh-huh.
I això, tens una història, tens els ratolins, pots identificar amb els ratolins.
Uh-huh.
De fet, aquest joc va, que és un joc cooperatiu, Sí. Llavors no hi haurà enfrontament, cosa que va bé amb la canalla. Uh-huh. És narratiu, cada capítol tu tindràs una introducció i t'anirien, doncs, el príncipe no sé què se convirtió en ratón, perquè això va d'un príncep que es converteix en un ratolí i llavors has d'intentar lluitar contra la madrastra malvada, una miqueta, la història de Disney.
Clar, sí, sí, el que ens han venut tota la vida.
Sí, i llavors, clar, tu cada capítol doncs, tindràs una petita evolució del que has anat fent o del que està passant. Uh-huh. Ho tindràs, capítol 1, doncs t'acabes de convertir en un ratolí, hauràs de fer amics, suposo, no sé, no vull fer spoilers.
Uh-huh. I clar, doncs, i porta la temàtica de, també em recorda una mica a Dungeons and Dragons, no? El fet de que tens un llibre de conte, no? També.
O sí, has de fer un relat. Sí, és que realment és Dungeons and Dragons, però ja tens una història feta. Uh-huh. I tens el mapa fet, però sí, realment és el mateix, tot deriva del mateix lloc. Un Dungeon Crawler no deixa de ser Dungeons Dragons simplificat.
Uh-huh. Doncs em sembla molt bona opció per començar l'any i per endensar-nos en aquest món que potser des de fora ens sembla complicat, no?
Sí, sí és, sembla molt complicat perquè veus masses noms, masses coses, però al final és un joc de... et mous, tires daus. Aquestes coses. Ja està, no hi ha més. Aquí també aprofito per fer una miqueta de cunya.
Sí.
Ja que estem parlant d'animalets, no regaleu animalets.
Molt bé, molt bé. M'agrada aquesta cunya.
Adopteu.
Sí, important. Hi ha molts animals... ens sortim una mica de guió, però hi ha molts animals que necessiten una llar i no cal comprar.
Exacte.
M'ha agradat. Doncs anem al lío. Explica'ns aquests el nom se les porta. Mice and Mystics.
Vale. Mice and Mystics, com ja he dit, és un joc molt senzillet. Parlarem primer dels components, perquè hi ha alguns que es fan relevants. Uh-huh. Tenim per un costat les miniatures d'herois. Tenim unes miniatures de plàstic que seran els nostres protagonistes. Uh-huh. Aquí també afegeix una petita cunya. Podeu pintar-les i així les personalitzeu. Mm. Ja teniu una segona activitat que fer amb la canalla o per fer vosaltres mateixos.
Molt bé.
Està molt bé jugar amb les miniatures, però està bé també donar-te una miqueta de vida, si voleu. Mm-hmm. L'altre que tenim serien les miniatures dels enemics. Mm-hmm. Tindrem una sèrie, doncs, els enemics solen ser rates. Mm-hmm. Tindrem unes lucetes de mapa que són de dues cares i tindran unes icones on haurem d'interactuar o ens dirà on apareixeran els enemics. Uh-huh. Després tindrem les cartes de personatge, que és quanta vida tinc, quants daus d'atac tinc, quina classe soc, quines habilitats especials tinc, què puc fer, què no puc fer. Sí, una miqueta. Uh-huh. Com tu has dit, és Dungeons and Dragons, llavors tenim un guerrer, tenim un mag, tenim un mecànic, coses uh-huh. així.
Molt bé.
Què més tenim? Tenim les cartes d'iniciativa, que no deixen de ser unes cartes amb les nostres fotos i les fotos dels enemics que barrejarem i les col·locarem en una espècie de track, una columna, uh-huh. on ens aniran dient qui actua i quan actua. Uh-huh. És a dir, jo agafo, doncs, tinc quatre herois i un enemic. Les barrejo i les vaig posant. Doncs primer actua aquest heroi, després actua l'enemic, després papam, papam, papam. Uh-huh. I així sabem sempre l'ordre del torn. Uh-huh. A diferència d'altres crawlers, aquest sí que té un torn molt marcat. És a dir, començo jo, segueix aquesta persona, després segueix aquest altre. No podem dir, comença tu si vols i després jo faig aquesta història.
No.
Aquí no.
Mm-hmm. Molt bé.
Tenim després el que es diu les cartes de búsqueda. Tenim unes cartes, que és una pila boca baix, que nosaltres tindrem una acció especial que és búsqueda, que la farem en unes casilles en concret. Uh-huh. I ens podran donar doncs, el que poden ser objectes, pot ser formatge, pot ser coses. Uh-huh. A vegades poden passar coses, desplan. Obres la casella i diu, no, t'apareixen tres rates, patata.
Clar.
Pot passar. Uh-huh. Tindrem les cartes d'equip, que seran les armes, les armadures, principalment.
Sí.
Tindrem el formatge, que són uns quesitos com el Trivial.
Sí.
Que quan tinguem 6 quesitos, doncs podrem fer-lo servir per comprar una millora d'una habilitat. Uh-huh. Tenim... Perdó. Bueno, tenim això, sí. Després hi ha els marcadors d'estat que poden passar coses de, no sé, t'han fotut foc, t'estàs enverinat, t'han immobilitzat, el que sigui. Això no, ja no és gaire relevant. Uh-huh. Llavors, com funciona el joc? Tindrem un joc que es desenvolupa en rondes i cada ronda té dues fases, que és la fase del jugador i la fase dels enemics. Sempre començarem nosaltres. Què farem? Iniciarem el torn. Uh-huh. Resoldrem els estats que tinguem. Per exemple, si estem enverinats, doncs perdrem vides. Si estem immobilitzats, doncs perdrem el moviment. Uh-huh. El que sigui. Tindrem la fase d'accions, que aquí és on tenim la xitxa, que tenim diverses accions. Acció de moure's, per exemple. Podrem moure's el valor de moviment que surti a la nostra fitxa d'heroi. Uh-huh. Si tenim més moviment, tenim menys moviment, si estem mobilitzats, doncs aquí ho mirarem. Uh-huh. Tenim, important, amb aquesta acció de moviment, el que farem serà... ja t'ho diré demà. Tindrem una base de moviment de 3, per exemple, i el que farem serà tirar un dau.
Sí.
Tirarem aquest dau i li sumarem el número que ens surti en aquest dau en el nostre moviment. Si tenim 3, doncs ens surt un 2, tindrem 5. Si estem immobilitzats, doncs no tirarem els daus, no farà falta.
Clar.
Segona acció, buscar. L'acció de buscar serà, robarem una carta de búsqueda de les que he dit abans i resoldrem l'efecte, que diu, guanyes això, apareixen aquests enemics. Uh-huh. Això passarà aquí.
Molt bé.
Atacar. Segons la nostra carta d'heroi, tindrem dos tipus de característiques. Atac a distància o atac a melee. Llavors, si tenim un atac a distància, tindrem una línia de visió. Uh-huh. Aquesta línia de visió ens dirà bueno, si veiem aquesta persona o aquest enemic i li podrem disparar amb el nostre arc. Si no tenim atac a distància, haurem d'estar cos a cos, o sigui, a una casella de distància. I el mateix. Tindrem uns daus i haurem de tirar aquells daus. Les nostres armes ens poden donar daus extres i podem tenir doncs, diferents tipus de reaccions. Per atacar a cos a cos, doncs, haurem de treure espases. Si ataquem a distància, haurem de treure arcs. Estan dins del mateix dau.
Uh-huh.
I quan ataquem, els enemics tiraran també la defensa.
Uh-huh.
Llavors, per cada escut que ells treguin, restaran un èxit als nostres daus. Uh-huh. Sempre és molt senzillet. Un intercanvi d'un atac d'un crawler habitual. O sigui, fins aquí no t'estic explicant cap norma nova que jo sàpiga. Uh-huh. O sigui, tot això ja et deu sonar d'altres coses que he anat explicant, sí. D'altres crawlers.
Sí, correcte.
Després tenim l'acció especial o l'habilitat. Uh-huh. És a dir, una acció que nosaltres tenim impresa dins de la nostra fitxa d'heroi, doncs dirà, doncs pots fer com aquest heroi, pots fer un avanç extra, o pots fer un atac extra, o qualsevol història. Uh-huh. Doncs aquí, això seria una acció especial.
Uh-huh.
I finalment ja aniríem al final del torn.
Uh-huh.
Un cop hem fet això, tindrem efectes de final del torn. Bueno, quan hem acabat la fase d'accions dels jugadors, vindran l'acció dels enemics.
Uh-huh.
Perquè ells actuaran en un moment del torn. Llavors, ells es mouran, ells pagaran, ells faran el que hagin de fer.
Uh-huh.
Arribarem al final del torn. Al final del torn farem. Si hi ha alguna cosa que digui al final del turno, haz esto, doncs tindrem una acció que fer.
Uh-huh.
Seguim amb la iniciativa i fem el que sigui. O sigui, jo acabo de fer això, et toca a tu. I així anem fins que s'acabin tots els jugadors i tots els enemics.
Uh-huh.
Un cop això ja es considera que la ronda ha acabat i un cop la ronda hagi acabat comencem de nou, avançarem a un track que tenim, el track de la iniciativa, i al costat tenim el track que és les pàgines, perquè com és un conte,
uh-huh,
doncs tindrem una... al començament de la història dirà, per aquesta història seran 6 pàgines. Doncs quan tinguem 6 pàgines fetes, que seran 6 rondes o més, depèn de com anem avançant el rellotge, doncs tindrem més o menys temps. Quan arribem a la ronda 6, doncs ja en principi hauríem acabat i hauríem de mirar si hem aconseguit guanyar o no. Llavors, quan tothom ha fet el seu, els enemics s'han activat i es mouran i atacaran, com ja he dit, i marcarem una avança al temps. Llavors, és el que he dit, no? Avançarem de pàgina i mirarem si hi ha algun tipus d'event que faci que quan s'avanci la pàgina doncs passi alguna cosa. A vegades apareixen enemics nous, apareixen més enemics, o sigui, no que siguin nous, sinó que apareixen. En comptes d'on haurien d'aparèixer dos, apareixen tres, per dir-te alguna cosa. I finalment, doncs, anem fent fins que complim una de les següents condicions. Per guanyar, hauríem de complir l'objectiu del capítol, derrotar a un enemic en concret, arribar a un lloc en concret, aguantar fins que ens digui un event narratiu, aguantar hasta la pàgina 5, per exemple.
Sí.
O completar una condició que ens doni el llibre d'història. Com partiríem? Si tothom s'ha mort, bueno, tècnicament no ens morim, ens capturen. Si el timer arriba fins a l'última pàgina,
sí.
Si ens quedem... o sigui, si es compleix una condició específica del capítol, de dir, si aquest personatge que heu d'escoltar, o sigui, missions d'escolta, has de portar aquesta persona d'empunar al punt B, doncs si el personatge que estàs escoltant es perd, doncs heu perdut.
Molt bé.
Coses així.
Uh-huh.
I això seria Maze and Mystics. Com ja he dit, no és un joc que sigui res de nou, però és un bon joc per introduir a la gent. És millor que, per exemple, el Death May Die, que em sembla que ja he parlat d'ell.
Sí.
M'hauria d'apuntar les coses que porto, perquè no me'n recordo mai del que estic portant.
Sí, doncs, sí, aquest sí que em sona que l'has portat.
Vale. Vale, doncs és molt més fàcil introduir una persona amb un Maze and Mystics que amb un Death May Die. La mecànica és la mateixa, absolutament, eh?
Uh-huh.
Et mous, fas històries de pagar a la gent, tens accions de capítol, tens accions de personatge, etc, etc. Però què passa? Que és molt més fàcil introduir una persona amb un ratolinet que amb un horror informe del multiverso.
Sí.
A mi m'entra millor un ratolí.
Sí, a mi també. Me sembla més fàcil, no?, en aquest aspecte.
Sí.
I a més el que dèiem, no?, que sent des de... És a dir, que es pugui jugar d'Andorra amb el tema de canalla, significa també que no és complicat, que qualsevol persona adulta doncs s'hi podria enganxar, no?, aquest tipus de joc.
Sí, realment, aquests jocs, a més, com la narrativa la sol portar una persona en concret, que és qui llegeix, tu a la canalla els pots introduir des de, posem, 5-6 anys, perquè l'únic que han d'aprendre són normes bàsiques de així es tiren els daus, si vols fer això, s'agafa aquesta carta i llegim el que passa i a veure què fa. I llavors, com és un joc que pots guiar-los molt, els pots introduir des de molt petits. I això està bé, perquè així tens un plan més familiar. En comptes de, no sé, aquí tens la tablet i deixa de donar pel cul, pues, tenim una miqueta... Anem a fer coses junts.
Sí. I el tema de jugadors, he vist que pot ser d'una a quatre, no?
Sí, 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 perquè com és una campanya, la pots disfrutar tu sol i no hi ha cap problema. O sigui, realment, si vols disfrutar de la història, pots fer-ho tu sol. A més, si no tens un grup amb qui jugar, no estàs limitat a dependre d'una altra persona. Els jocs de campanya com aquest tenen un gran problema, que és que si tu tens un grup de més de dues persones, bueno, més d'una persona, de fet, hi ha un tema d'agendes.
Clar.
I juguem aquest dissabte. No, és que aquest dissabte no puc perquè és l'aniversari de la nòvia, del cunyat, de l'amiga, del cosí, de ma mare. Si jugues tu sol, pues, l'excusa te la poses tu a tu mateix. O sigui, és que és estúpid.
Clar, seria un tipus solitari, però més xulo, per dir-ho d'alguna manera. I el tema de durada del joc?
Aproximadament entre 60 i 90 minuts per capítol. Posem que tenim uns 12-13 capítols, igual doncs, unes quantes horetes.
Déu-n'hi-do. I malgrat haver-lo acabat, podries tornar-hi a jugar de nou o no?
Sí, a veure, realment podries, però ja no tens el factor sorpresa de oh, no m'esperava que anés per aquí la història, però és un joc que és rejugable perquè al final no has de trencar cap component, no has de... No és una gran sorpresa. Uh-huh. O sigui, tu pots refer aquesta història tantes vegades com vulguis perquè no és... No és com el Gloomhaven, que em sembla que també l'he parlat, que has de trencar coses, has de posar pegatines, has de carregar-te el que és el tauler per poder avançar la història.
Clar. Interessant. Interessant. Sí que he vist que el preu és... Bueno, pica bueno, una
sí,
mica.
Sí, sí. Sí, entre 70 i 90 euros, depèn d'on el trobis. Uh-huh. Pot ser que hi hagi algun lloc que el trobis a 65, que... Depèn, depèn. Habitual entre 70 i 90.
No està malament. No ho trobo gens malament, la veritat. Escolta, i així hem acabat, però fem una mica de promo de l'associació, no?
Sí, és veritat, estic parlant aquí de coses i no estic parlant de l'associació. Doncs pues bueno, com ja sabeu, formo part de l'associació Memento Magus. Estem... una miqueta més actius últimament, estem intentant fer events, teníem previst coses pel gener, no s'ha pogut, ja sabem, accessos i coses així, no hem coincidit. Però la idea és que per febrer, març, abril ja tinguem coses, ja tinguem una miqueta més d'agenda, així que si voleu pues, ens contacteu per Instagram, ens veniu a veure quan sapigueu d'algú que sàpiga d'alguna vegada, o sigui, una miqueta boca a orella. I res, si voleu jugar a jocs d'aquest tipus, doncs nosaltres en tenim, podeu demanar-los, podem fer introduccions, podem fer el que vulgueu. O sigui, estem aquí per apropar els jocs de taula al públic més familiar. Així que, bueno, us esperem.
I a la vida de la gent, perquè posar un joc de taula a la teva vida és divertit. I fa família, fa amics, és a dir, també pots jugar sol, no? Com comentàvem amb Mais and Mystics, al final fa una mica de tot. I et treu de fora de les pantalles, que és una de les reivindicacions que fem des d'aquí, des del Palau de Sant Jordi, també.
És important, és important.
Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies, com sempre. Ens retrobem d'aquí a un mes, aproximadament.
Molt bé, doncs d'aquí un mes a veure què us porto.
A veure, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Igualment.
Avui m'he llevat com nou. He somiat que estàvem junts i no recordo 21. En celebràvem 21, aniversari feliç, asseguda a la platja.
En Ferran Palau, reivindicant aquests 21, ens encaminem cap a 11:45, un minut i ens hi plantem. Cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguim a la cuina del Penedès en xarxa.
Amb la cara de llum que fa que et pugui veure des de lluny. Que fa que et pugui veure des de lluny. Avui m'he llevat tot sol. He somiat que estava amb tu i no recordo ben bé com. De seguida t'he perdut. Aniversari feliç.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que diverses forces policials, incloent els Mossos, la Policia Local de l'Arboç, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball, van desplegar dimecres un operatiu de seguretat ciutadana a l'Arboç, focalitzat en dos bars que ja havien generat queixes entre els veïns. La intervenció es va activar després de reiterades alertes dels propis veïns sobre aquests establiments. Durant el dispositiu es van fer 28 identificacions. Les unitats dels Mossos desplegades van incloure efectius d'Arro i d'Urpa, la policia administrativa. Les inspeccions van donar lloc a 14 denúncies relacionades amb la falta de llicències, la manca de revisions d'extintors i la tinença de medicaments en una quantitat que no corresponia al consum personal, entre d'altres infraccions. A més, la Guàrdia Civil va tramitar 5 denúncies addicionals. L'operatiu va destacar pel nombre de vehicles policials implicats i la seva intensitat, reflectint la preocupació per les irregularitats denunciades pels veïns. L'Ajuntament de Torrelavit ha reprès aquesta passada setmana les obres de remodelació del pont del carrer Molí, malgrat les pluges, i ja s'han iniciat els primers treballs per la instal·lació d'una nova passarel·la amb l'objectiu de millorar la seguretat dels vianants en aquest tram. Paral·lelament, s'ha instal·lat un radar pedagògic al carrer Sergimon Tomeu per conscienciar els conductors i conductores sobre la importància de respectar els límits de velocitat. El consistori recorda que la velocitat màxima dins el municipi és de 30 km per hora i fa una crisi i de la responsabilitat per garantir la seguretat de tothom. Seguim ara explicant-vos que aquests darrers dies l'Ajuntament d'Olèrdola ha començat a instal·lar parcs de calistènia en 4 espais diferents del municipi. On els treballs són més visibles i estan més avançats és a Moja, on els equipaments que formen el circuit del parc de calistènia s'han instal·lat en l'espai comprès entre la pista poliesportiva i els tres pins. Durant les properes setmanes es preveu completar la instal·lació d'aquests parcs en espais municipals de Sant Pere Molanta, Sant Miquel i del Mar. A Sant Pere Molanta, a Vila Maimona, a Sant Miquel, al carrer Fondalada de la Seguera i a Dalmar, a la zona esportiva. I finalment us apuntem que Vilafranca ha celebrat un segon cap de setmana de les festes de Sant Raimon, malgrat els canvis de darrera hora i les inclemències climàtiques. Aquest havia de ser el cap de setmana fort de les festes, amb la carpa a la Rambla de Sant Francesc, però problemes en l'ancoratge van obligar a instal·lar la carpa finalment a la zona esportiva. Això va motivar els organitzadors a canviar l'ubicació d'alguns actes. Per exemple, una de les principals novetats, com era la Fira de Vins de les Festes, amb cellers del Penedès, es va preveure a la plaça Penedès, però la pluja va obligar també a un segon canvi d'ubicació, traslladant-la al local dels Castellers de Vilafranca, a Cal Figuerot. Les activitats d'aquest segon i darrer cap de setmana de les festes es van iniciar divendres amb el tradicional sopar del bitllet. Dissabte, matí i tarda, es va fer la Fira de Vins. Al migdia, comptava amb l'actuació de la Granada Combo Swing i dissabte a la nit, a la carpa de zona esportiva, acollia el concert Amb Noche Ochentera. Era un concert gratuït que, com el seu propi nom indicava, va permetre ballar amb la música més brillant dels anys 80. I diumenge al migdia, coincidint amb el final de la cursa 10K de Vilafranca, els Raimons organitzaven el vermut electrònic amb DJ Rosario, que es va muntar a la plaça Penedès.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:45 i 4 minuts. De nou ens retrobem amb la xef i formadora Gemma Riera, que ens acompanya mensualment per ajudar-nos a organitzar menús i a donar una mica d'alegria i de xispa a les nostres receptes. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Doncs molt bé, molt bé. La veritat, amb moltes ganes de tornar i de tornar a explicar-vos coses, vaja.
Avui, esclar, seran receptes hivernals, no? I veig que prima força la verdura.
Sí, 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 perquè bueno, ja venim, estem a finals de gener, però bueno, venim d'uns excessos que s'han d'anar traient mica en mica. A mi tampoc no m'agrada fer unes dietes radicals, perquè el que menges ha de ser també bo i divertit i no ha de ser avorrit. Un plat de verdures bullides fa doncs, que al cap de 2 dies ja no en vulguis menjar més. Doncs hem de posar-li una mica de toc, no? Jo crec que hi ha una sèrie de pautes a tenir en compte, que és, bueno, amanides amb vegetals amargs, molta aigua, molta fibra, verdures depuratives, que ara totes les de l'hivern ho són molt, la carxofa, el porro, l'àpid, el nap, la xirivia, tots aquests vegetals són molt depuratius. Llavors, fer servir tots aquests vegetals de diferent manera, combinats...
Amb gràcia.
Amb gràcia, i ja està, no hi ha secrets.
Jo crec que estem ben nodrides.
Clar.
I ens cuidem també al mateix temps.
I ens cuidem al mateix temps, i a més ens agrada i fa que no abandonem aquests hàbits saludables, no? I el primer que us proposo és un caldo de verdures, que jo faig molt, i li poso gengibre i cúrcuma.
Ostres!
Si no t'agrada la cúrcuma, doncs no la posis. A veure, si t'agrada poc el gengibre, doncs en poses poc. Vull dir, això cadascú doncs que vagi afinant-ho al seu gust. Però jo, a casa meva, el faig i el faig servir tal qual, com una infusió,
tots,
com un caldo.
Grans i petits?
Sí, grans i
aquest
petits.
Aquest caldo de verdures.
Sí. O com a base per sopa de verdures, per exemple, o pels guisats, si faig algun guisadet, doncs posar-lo, bueno, el tinc allà i és com un fons. No? Per no abusar tant ja de la carn, que ja hem menjat molt de caldo, bueno, que també es pot fer el caldo, de pollastre,
també,
però
també pots.
És una alternativa.
Pots combinar.
Amb aquesta fórmula a mi em surten uns 4 litres de caldo aproximadament.
Està bé.
Aproximadament. El podeu congelar o, bueno, o utilitzar-lo així en diferents preparacions. Jo hi poso una ceba, un porro, 4 alls, 3 xirivies, que m'agraden molt. Jo ja sabeu que sóc una fan de les xirivies. Julivert, bastant, que té molt d'antioxidant, afavoreix la digestió i ajuda també a drenar ronyons i ajuda també al fetge. Mitja col, 3 troncs d'àpid, un tros gran de gingebre, perquè a mi m'agrada molt, un trosset de cúrcuma, si la compreu fresca, o si no, una cullerada.
En pols.
En pols. I sal, poca, perquè ja sabeu que la sal doncs no ajuda si volem perdre líquids. Llavors, és molt fàcil, pelar i rentar totes les verdures, les tallem i les posem a coure amb l'aigua freda. L'aigua freda el que fa és que no sella les verdures, van traient tota la seva substància a mesura que es van escalfant, no? Llavors, jo això ho tinc uns 90 minuts tapat i al final és quan poso la cúrcuma. Si la poso fresca, sí, la poso amb el gingebre. Però si la poso en pols, la poso al final, perquè només que s'activi amb l'escalfor ja n'hi ha prou, no li cal més a la cúrcuma. Llavors, amb la verdura, no la llenço. Trec el gingebre, trec el julivert i ho pots triturar com una crema. Ho pots triturar com un puré per acompanyar carns, peixos, no? Una miqueta de puré a sota i després poses el peix a sobre la planxa. La pots saltejar amb una llet i la pots fer servir de guarnició. O també posar-la al forn amb una safata, un raig d'oli, sal i donar-li un toc de daurat al forn i també et pot servir doncs, per acompanyar.
Fins a quin punt es nota aquest gingebre, aquesta cúrcuma, que són diferents, que no estem acostumats a notar-los al caldo?
Home, es noten. El ser bullit potser no es nota tant, però sí, es nota amb la seva frescor, amb la seva picantor. És com si féssim una infusió de gingebre. Es nota, clar.
És que el gingebre passa que té fans i detractors.
Sí, sí.
És clar. Molt visceral, no? T'agrada o no t'agrada gens?
Sí, és veritat. Jo, clar, com que m'agrada molt, de fet, cada matí jo començo el dia amb una infusió de gingebre amb llimona, vull dir, m'agrada molt. I llavors, clar, jo no ho noto, però...
Però a casa dius que en menja tothom.
Sí, sí, sí.
És acostumar al paladar.
Sí, perquè estan acostumats, jo em poso inclús, i de vegades si faig algun arròs una mica diferent, doncs poso una miqueta de gingebre a la verdura... Avui, per exemple, he fet un saltejat amb bròcoli i li he ficat
ratllat al final
una mica de gingebre. Ells estan acostumats, però si no esteu acostumats, doncs també el podeu treure o posar-ne molt poc i anar augmentant la dosis.
El gingebre. No, jo també sóc fan, del gingebre. Però el caldo no m'ho hagués plantejat mai.
Sí, doncs...
Galetes, infusions...
També queda molt... A veure... també queda molt integrat perquè hi ha molta verdura. Per exemple, la xirivia també té molt de caràcter i també fa
prima, no?
Que afini tots els sabors, no? Vull dir que tampoc no notareu, el notareu, és clar, si no esteu acostumats, però queda molt integrat, la veritat.
Hem començat amb aquest brou de verdures amb gingebre i cúrcuma. També portes una cremeta que ve molt de gust amb el fred, amb l'hivern.
I aquesta la farem amb api i porros. I necessitarem api, no poso quantitat, el que vosaltres vulgueu, perquè això també es depèn.
Igual d'api que de porros o menys un prima més?
Menys api, més porro que api.
Més porro.
Més porro que api. Per exemple, doncs, si poso 4 porros, no? Doncs d'api posaria doncs, 2 branquetes, per exemple, no? Que no predomini tant. Li poso una ceba, li poso patata aquí, i sal i pebre. I res, pelarem i tallarem la verdura i passarem per la cassola amb una miqueta d'oli, la ceba i l'àpid. Que no sigui allò de l'àpid cru, sol, sinó que li donem un toc.
Però tampoc l'estoves molt.
No, no, només una miqueta, perquè no sigui la verdura crua i prou. Llavors afegim el porro i també el deixem coure una miqueta, només que s'estovi, i afegim l'aigua o el caldo vegetal. I posem la patata, un cop cuit triturem i a l'últim moment li poso una miqueta de miso.
Aquest és el toc diferent.
Aquest és el toc diferent. El miso no s'ha de posar quan la crema està molt bullent, perquè és un fermentat i ens ho carreguem tot. Hem d'esperar que baixi una miqueta l'escalfor i posar-hi el miso. El miso és depuratiu, és antioxidant. Combat també aquesta acidesa que ens provoca menjar massa carn, massa peix, massa làctics. I això, doncs, com que estabilitza una mica el cos, no? Llavors, bueno, jo el trobo molt adient, no? Tant per l'hivern com també per les èpoques que venim. I, bueno, i per utilitzar-lo per sempre, eh? Perquè el miso...
N'hi ha de diferents varietats, no?
N'hi ha de diferents varietats.
Pots començar amb un de més suau...
Sí. La dietètica on teneu, doncs podeu preguntar i us aconsellaran.
Us explicaran les diferències.
Al final, el miso és el resultant de la fermentació de la soja mitjançant un ferment, que és el koji, no? Llavors, depèn... N'hi ha també d'arròs i soja, bueno... Hi ha de diferents i...
Diferents varietats, diferents colors...
Sí, i us poden orientar una miqueta. Llavors, aquí, què li posaria? Doncs podríem ficar-hi unes avellanes trencades i podríem posar...
Perdona, perquè el miso, un cop el poses, remenes i
sí,
queda integrat.
Sí, sí,
no
queda
és
integrat.
Decoratiu...
No.
Integrat,
és integrat. Jo li passo una mica el túrmix i llavors tot queda... Sí, queda barrejat.
Potser canvia una mica el color.
Sí, potser, depèn del miso, perquè si poses blanc doncs potser no canvia tant, però bueno, potser canviarà una mica el color, però tampoc no... I si em poses poquet, tampoc la família ho notarà. Jo em poso. També li dona cos, eh?
Avui semblen receptes de com colar-li a
com
la família.
Colar...
Gingebre, cúrcuma, miso i que no s'assabentin. Però no és,
mira,
això, no és això.
Bueno, doncs també va
una
bé.
Mica, no? Una
doncs
mica.
També va bé, perquè així pots introduir coses, productes, que normalment no faries servir...
I que són interessants.
Clar,
i saludables, sí.
Que són interessants per tu i també pels altres,
va,
no?
D'aleshores, com que el miso l'hem integrat,
sí,
i hem remenat
el
túrmix una altra vegada, ara estem fent aquesta decoració, aquest toc final,
sí,
no? Amb avellanes...
Sí, que li podem posar les avellanes trencades, d'ouets de pernil, una miqueta de formatge de cabra també quedaria bé, daus de bacallà de salat, que jo no el coc, amb la mateixa escalfor
de la crema,
ja es couen i, escolta, també li dona un toc amb el porro, queda boníssim el bacallà. Llavors, bueno, li podeu anar donant aquests tocs com a vosaltres us agradin.
Aquest toc final
aquest toc
canvia
final.
Completament el concepte, eh?
Sí, clar, és que sembla avorrit, no? Una crema d'àpid i porros, i dius, mare de Déu.
Quin rotllo.
Uf, ja t'agafa son, però
sí.
No, li has de canviar.
Tunejar, sí.
El concepte.
Aquest miso i aquest acabat final.
Exacte, i l'únic que li estàs posant són productes saludables.
Sí, sí, no, l'estàs enriquint, no, nutricionalment guanya, clar.
Clar, no li estàs posant ni mantegues ni... No, li estàs posant productes que seran molt beneficiosos pel teu cos.
Les verdures són les protagonistes d'aquesta secció. Ara anem amb una papillot.
Sí, la papillot a mi m'agrada molt. Hi ha moltes avantatges. Les verdures es cuinen soles, tu no les has de vigilar. Es cuinen allà i no has d'estar ni tombant, ni... No. Es fa ràpid. Depèn de la verdura, entre 20 i 40 minuts, clar, si depèn de les verdures, doncs pots tindre-ho fet, però com que es fa sol a dintre el forn, doncs tu te'n despreocupes una miqueta, poses el temps i vas controlant. Queden cruixents i queden tendres. Les dues coses no queden allò massa rebullides. Potencia també el seu sabor perquè estan cuites en els seus propis sucs, no? I no perden tants nutrients com quan els fas bullits a la cassola. Llavors, per mi és ideal. Llavors, jo ho faig en paper vegetal.
Res d'alumini.
Res d'alumini. Abans tots ho fèiem amb alumini.
Sí, sí, però ja hem anat aprenent.
Però bueno, ja s'han anat sabent més coses. Sort, sort. I bueno, i podeu fer les verdures variades de la temporada que vulgueu.
Què t'agradaria posar-hi a tu?
Mira, jo he apuntat aquí el bròcoli, la coliflor, el nap, la pastanaga, podeu posar-hi remolatxa també, col, porro o calçots. Ara que també tenim la temporada aquí...
De quina mida? Trosseges molt?
Sí, trossejo. El primer que faig és precalentar el forn, no les poseu amb el forn fred, que estigui el forn calentet, i preparem les verdures. Per exemple, el bròcoli i la coliflor, doncs, a brets, no? El nap el poso a quadrats. La pastanaga o la remolatxa, doncs, la poso a bastons. Així també, doncs, canvies...
És capritxós d'agafar,
sí,
no? Un bastonet de pastanaga.
Sí, és com diferent, no?
Sí, sí.
Ja no és allò tot tallat així i posat. També ho podríeu fer, la pastanaga, a rodelles, eh? Vull dir, també quedaria molt bé. La col, si és petita, el que faig és fer-la com sense... No sé com explicar-ho, sense tallar-la del tot, sinó fent com grills, tallar-la com a grills.
Sense acabar d'arribar al
final. O sigui, la tallo per la meitat,
sí.
I no la separo, el tronc el mantinc i llavors vaig fent com grills de poma. Què més? Si és gran, llavors sí, la faig a juliana, una miqueta gruixudeta i ja està. El porro a rodones i el calçot igual, a rodones d'un centímetre, dos, com a molt, i ja està, i ho poso tot, tot junt. Obro el paper vegetal, poso les verdures al mig, les amanim amb el que vulgueu.
Què hi posaràs?
Podríem posar-hi llimona, podríem posar-hi all, podríem posar sal, pebre, herbes, oli d'oliva... Vull dir, el que vosaltres vulgueu, les herbes que us agradin, les mediterrànies, la llimona, de vegades, potser, si no us agrada molt el llimonat, podríeu ficar-la sencera, uns talls de llimona que li donen l'aroma, però no deixen el gust de llimona a les verdures, com vosaltres vulgueu. Llavors, bueno, ho tanco, han de quedar cobertes però no aixafades, eh?
Ha de respirar una
solt,
mica.
Sí. I el temps, és el que hem dit, entre 20 i 40 minuts, esperar a que s'infli el paper.
Foc alt.
Sí, a 180 graus. Quan s'infla el paper, ho trec i no obriu de seguida. Espereu-vos que reposi una miqueta, perquè si no us podeu cremar perquè surt tot el vapor de cop, eh? Espereu-vos una miqueta i després, doncs, acompanyeu amb una miqueta de proteïna. Què li posaria jo aquí? Doncs una mica de formatge, podríeu ficar-hi llegums cuits, arròs integral, quinoa, podríeu ficar-hi pasta també, o algo de carn o peix, el que vosaltres vulguéssiu.
I és el fons ideal, és plat de batch cooking,
fer
una papillot i anar gastant els següents dies, no?
I tant, i llavors, clar, vas combinant, no? Un dia per sopar, doncs amb un ou escalfat, això també, fantàstic. Per dinar, doncs una amanida de llegums, no? I m'emporto la feina, una miqueta de microones i que...
I com que hi ha tanta varietat de verdures... Exacte. Que no li agrada la col, va, te l'estalvio, a tu no et posaré col.
Sí.
Que a mi em fa mania el porro, doncs va, tu no tindràs porro, no?
Doncs no te
pot ser condescendent, que si només fas una sola verdura,
sí,
no hi ha volta de full.
Toca menjar allò i prou.
Exacte.
Sí, sí. Aquesta també és un avantatge, eh?
Clar, sí, sí. Jo quan faig safates de verdura al forn, és ideal per això.
Clar, cadascú agafa la que li agrada, no?
Pot ser misericordiosa i atendre les peticions de tothom. Perquè
i tant, i
tant. Hi ha vegades que no es pot.
I tant.
Dèiem que avui la intenció era donar-li vida a les verdures, que no siguin avorrides, que siguin divertides. I els porros hem de reconèixer que són avorridots, però tu ens portes uns porros diferents, divertits.
Mira... És que el porro, si no el fem amb crema o el posem al caldo, tampoc no sabem què fer.
No dona molt de joc, no.
No dona molt de joc, no. Llavors, jo porto uns porros estofats. Ara s'han posat molt de moda, els porros així confitats i tot això. Molts restaurants en fan. I nosaltres els podem fer a casa, també, d'una manera molt fàcil. Només farem servir la part blanca del porro, i després us explicaré què farem amb la verda.
No la llancem.
No, no, no llancem res, jo ja sabeu que no llanço res.
Llavors, I això que no tens gallines.
I això que no tinc gallines, ens ho mengem... Bueno, tinc tres galls.
A casa.
I s'ho mengen ells.
D'acord, després ens expliques com reciclem la part verda.
Doncs farem uns porros estofadets amb miso i llimona. O llima, el que nosaltres vulguem posar. La llima queda més exòtic, li dona un altre toc, com més afruitat, i la llimona, doncs, més àcid, eh? Com hem dit, porros, la part blanca, un miso, oli, brou de verdures, pot ser el que tenim, el que hem fet, o pot ser el de bullir verdures. Si he bullit un bròcoli, si he bullit, doncs, aquell brou, me'l guardo i faig els porros. Una miqueta d'ametlla torrada, o avellana, ara que en tenim perquè fem el xató i tota la pesca, doncs aprofitarem i ficarem aquest toc torradet. Llima o llimona, sal i pebre. I és fàcil, fàcil, fàcil. Tallem el porro, la part blanca, com hem dit, a uns 2 centímetres, 2-3 centímetres. Tots iguals, més o menys, perquè clar, després els hem de daurar a la paella per un costat i per un altre, la part rodona. Quan ja li hem donat la volta, o sigui, els marquem per un costat, donem la volta, marquem per l'altre, afegim el caldo de verdures, la sal i el pebre. I coem els porros, uns 5 minutets. 5 minutets, bueno, que ens quedin cuits, eh? Jo dic 5 minutets, però ja sabeu que no hi ha temps de cocció, sinó punt de cocció. Si en 5 minuts no estan, doncs deixem una miqueta més, fins que estiguin cuits. Mentrestant, desfem el miso amb una miqueta de caldo fred. Val? I quan ja estem al final, l'afegim amb una miqueta de suc de llima i la ratlladura de llima. Quan emplatem, ficarem l'ametlla o l'avellana picada i ja està. És molt fàcil i la veritat que té un toc molt bo. Us agradarà moltíssim. Ho podeu acompanyar amb uns daus de pernil. També queden molt bé els encurtits, per exemple, com el caparrons... o cogombrets amb vinagre.
Tallats li donen, per sobre.
Sí, li donen un toc boníssim. I ho podeu acompanyar també amb algú verd, per exemple, rúcula, escarola. Vull dir que és un entrant que pot combinar calent i fred. I pot ser tant un entrant, si ho combinem amb una mica d'amanida i aquests encurtits, o també pot ser un acompanyament per un peix... Jo ho veig més per peix que per carn, però bueno, també podria ser.
I ara, exprés, un arròs.
Un arròs. L'arròs. Aquest arròs és boníssim. Amb seitons i espinacs. He posat seitons. Els espinacs també són una verdura d'hivern depurativa per excel·lència, que també, a part de la catalana, tampoc no sabem què fer-ne. I podem fer aquest arròs, que segur que us agradarà molt. Necessitem arròs bomba, uns 250 grams, seitons o sardines o barat, el peix blau que vulgueu.
Peix blau, menut.
Menut. Espinacs frescos, al gust, si en voleu posar molts, ho admet perfectament. Polpa d'anyora, tomacons, ceba, i jo he posat porro o calçot, perquè ja queda com que posem l'anyora, doncs posem el calçot. La part més verda, aquí sí que aprofitarem la part verda, val?
Ja, dels porros
del porro o del calçot.
Sí.
Fumet o caldo de verdures i ja sabeu, el doble d'arròs, o sigui...
D'aigua, de caldo.
De caldo.
Que d'arròs.
Que d'arròs. I sempre en deixo una mica més, perquè si l'heu d'afegir, doncs tampoc passa res. És que normalment se'n necessita sempre una miqueta més que el doble, eh? Sofregirem la ceba, el porro o calçot, amb l'oli i també li ficarem l'all i ho sofregirem tot junt. Afegirem el tomacó ratllat, res, un parell de tomacons, i la polpa d'anyora. Li donarem unes voltes, afegirem els espinacs, deixarem que perdin aquella fortó de ser crus, que s'estovin, i aquí afegirem l'arròs. Donarem unes voltetes, tot junt, afegirem el caldo, i després, a l'últim moment, quan quedin 5 minutets, és quan afegirem els seitons sense espina a sobre, els seitons oberts per la meitat sense l'espina, amanits només amb una miqueta de sal. I ja està, ja teniu aquest arròs, que és, la veritat, boníssim, complet, i que tardes molt, molt poc perquè no has de fer cap sofregit d'aquests que tarden tant.
I és plat únic, ho porta
tot. I és plat únic perquè ho porta tot.
Fantàstic. Visca les verdures, si són divertides com aquestes que ens ha dut avui la Gemma Riera. Gràcies, que vagi bé la setmana.
Gràcies.
Que m'oblidis i deixarem de ser els protagonistes. No em trobis a faltar quan jo no hi sigui, que no està bé estimar qui no t'estima. I arribarà el dia que no et pensi.
Amb els penedesencs l'Èter i aquest dia que m'oblidis, acomiadem aquest dilluns 26 de gener al Penedès en xarxa, tot desitjant que no ens oblideu, que demà ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a partir de les 9 i fins les 12. Us podem avançar que demà a la roda política ja comencem a parlar del Carnaval a l'Alt i al Baix Penedès, de les principals rues i novetats d'aquest any. També hi haurà pantalles i podem jugar, si voleu, al català al carrer i guanyar un llibre i en fake news. Que vagi bé, fins demà.
Trobis a faltar quan jo no hi sigui. Que no està bé estimar qui no t'estima. I arribar...